Bon dia. L'Ajuntament d'Olot amplia el servei de neteja per poder cobrir totes les necessitats de la ciutat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El contracte doncs, té les seves limitacions legals i econòmiques i són passes complicades sempre, però totes aquestes accions que he anat explicant i l'aportació d'aquests fons per dotar-les doncs, ens han d'ajudar a adaptar-nos també al creixement de la ciutat que es va donant i que tots en som conscients en població i en urbanització, com bé tots sabem.
És el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers, en la seva intervenció en el ple d'aquest dijous del vespre. Suposa una inversió de gairebé 352.000 euros aprovada en el ple d'aquest dijous. L'oposició ha retret a l'equip de govern que encara no s'hagi definit un model de recollida de residus per a la capital, quan altres pobles de la comarca ja el tenen. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 19 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Junts, Esquerra i PSC reclamen serveis directes d'abusos entre Olot i Girona i entre Olot i Barcelona. Els tres partits han impulsat una moció que s'ha aprovat en el ple d'aquest dijous. El PSC d'Olot acusa l'equip de govern de no aprofitar unes ajudes per començar a tirar endavant la zona de baixes emissions a la ciutat. Lamenten que no tirin endavant la mesura i més encara que ho barregin amb el projecte de la variant. Aquest 2026 començaran les obres d'urbanització del nou carrer d'entrada al barri vell de Castellfollit de la Roca. En les darreres setmanes s'ha completat l'enderroc del Museu de l'Embotit i ara l'Ajuntament iniciarà l'urbanització del nou carrer. Olot, el millor regal de Nadal, la campanya per potenciar el comerç local que ha engegat l'Ajuntament d'Olot durant aquestes festes nadalenques. La iniciativa vol animar la ciutadania a fer les compres de Nadal i Reis a establiments locals i posar en valor el paper clau que tenen aquests sectors en la vida social i econòmica de la ciutat. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que vol tancar l'any amb victòria. Els 3 punts suposarien una injecció de moral i la primera victòria com a visitants. El rival, el València Mestalla, arriba amb bona dinàmica i té l'oportunitat de sortir del descens. Ens posarem els quecs per parlar de la tercera edició de la Sant Silvestre a Sant Jaume de Llierca, que arriba amb diverses novetats. Una d'elles serà el mitjó perdut i els dos recorreguts de 4 i 8 quilòmetres. I a la contraportada, com ja és habitual durant aquesta època, parlarem de pastorets, en concret dels catòlics, amb gairebé 150 anys d'història que mantenen el relleu generacional. Aquest any l'obra es farà a les 6 de la tarda, en 3 dies de desembre, al Centre dels Catòlics.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. Pedro Sánchez nega que la petició de Díaz de remodelar el govern espanyol sigui una deslleialtat. El president del govern espanyol afirma que s'ha reunit amb la vicepresidenta i líder de Sumar. El govern català insta Badalona a reobrir l'alberg pels desallotjats del B9 i Xavier García Albiol s'hi nega. Les entitats que els donen suport reclamen atenció social i critiquen la gestió de l'alcalde badaloní. L'Audiència de Barcelona arxiva de nou la querella contra Colau i Janet Sanz per la superilla del Consell de Cent. Els magistrats diuen que, tot i les sentències contencioses contràries, no veuen intenció delictiva en la tramitació. Mor un home en l'incendi d'un habitatge a l'Hospitalet de Llobregat. 7 dotacions als bombers han treballat en l'extinció de les flames. A la pàgina internacional, la Unió Europea arriba a un acord per entregar un préstec a Ucraïna de 90.000 milions sense recórrer als actius russos congelats. Els líders europeus acorden una solució per cobrir les necessitats financeres de Kiev a través de deute comú. I Adolf Hitler torna a guanyar unes eleccions enemigues. Namíbia. És el cas del polític africà que té nom de dictador. Es tracta d'un polític de 59 anys que des de l'any 2004 governa un districte al nord de Namíbia.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest cap de setmana preveiem dos fronts de pluges. Un arriba aquesta tarda nit per la Costa Brava, tot demà, tot dissabte, plovent a molts indrets, diumenge bona part del dia una pausa i diumenge nit dilluns una altra pertorbació de pluja o neu a muntanya. Ara parlarem d'aquesta nevada que s'aproxima al Pirineu. De moment, el dia ha començat amb poca nuvolositat, molta humitat, boira, no tanta com ahir, especialment Osona, Plana de Vic, a la resta no hi ha tanta boira, però molta, molta mullena, molta humitat, molta rosada i fred moderat. A Vic, amb el coixí de núvols baixos, no hem baixat de 5 de mínima, a Olot 2,5, a Mieres 2 graus, la Vall d'en Bas 3 graus, temperatura de 2 sota 0 a Puigcerdà, 4,5 sota 0 a Das i a Ger, a Cerdanya. Destaquem el 0 de la Molina, o per exemple 3-4 sota 0, 2.500 metres a Ull de Ter o a la Tosa, valors de 1 sota 0 a Camprodon i la més alta 10 positius, evidentment, a Palafrugell. Tot això amb un augment dels núvols a l'interior a partir del migdia i tarda pel Pirineu. De moment el dia començarà amb clarianes, un cop s'aixequen les boires, i augment dels núvols per la Costa Brava. Entrarà vent de llevant i pluja o plugim tarda, vespre per la Costa Brava. Sobretot Baix Empordà i la Selva. A partir de la nit alguna pluja ja pot ser de moderada intensitat en aquest sector. Costa Brava i prelitoral, més de 10-20 litres per metre quadrat. La cota de neu, de moment cap als 1.700-1.500 metres les properes hores, però baixant el cap de setmana de cara ja diumenge. De fet, el dissabte vindrà passat per aigua, un temps marcat per la inestabilitat, gairebé tot el dia, fins a les 8 del vespre pot anar plovent, la neu pot baixar cap a 1.500-1.600 metres, difícilment més avall, a la Cerdanya potser 1.400, i es poden sumar més de 30-40 litres, moltes hores plovent dissabte, amb un dia tapat i fred. I pel que fa a diumenge, s'aguanta bona part del dia amb boires al matí, i a la tarda nit torna a ploure molts sectors, sobretot ja en matinada dilluns, i dilluns la neu baixaria cap a 1.000-1.200 metres dilluns.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 19 de desembre de 2025. Avui comencem parlant de l'Ajuntament d'Olot, que ha ampliat el servei de neteja per poder cobrir totes les necessitats de la ciutat. Suposa una inversió de gairebé 352.000 euros aprovada en el ple d'aquest dijous al vespre. L'oposició ha retret a l'equip de govern que encara no s'hagi definit un model de recollida de residus per a la capital, quan altres pobles de la comarca ja el tenen. Ens en dona tots els detalls l'Aniol Puigvert.
El contracte de neteja viària i recollida de deixalles es va adjudicar l'estiu del 2011 a una UT formada per ICFA i Urbacer. Des de llavors s'ha anat encadenant pròrrogues mentre la ciutat ha anat creixent a l'espera de definir un model més sostenible. L'ampliació del dispositiu de neteja aprovada aquest dijous permetrà la incorporació d'un servei d'escombrat manual amb un vehicle auxiliar, d'un equip de neteja a pressió, una millor distribució dels contenidors, un increment en la recollida de fulles i una ampliació dels serveis de recollida en dies festius i en esdeveniments especials. Amb això, l'equip de govern calcula poder alleugerir les mancances del servei actual i cobrir aquells punts foscos. L'oposició ha retret a l'equip de govern el retard en la presa de decisions sobre el nou model de recollida de residus de la ciutat. La regidora de la CUP, Bruna Canyada, ha dit que Olot va molt tard en aquest sentit.
Anem tard i avui seguim allargant un model obsolet. Segons dades del SIGMA del nivell de recollida selectiva el 2024, Olot, som el tercer municipi començant per la cua, amb només un 41,11% de recollida selectiva. Una vegada més, els demanem, si us plau, poder reunir-nos, i tal com ha fet l'oposició també, en relació al nou model de recollida de deixalles.
Des del PSC, la portaveu Marina Alegre ha lamentat les pròrrogues constants en el servei de recollida d'escombraries.
No obstant això, portem anys de pròrroga de servei, fet que obliga a anar fent afegits com el que avui aprovem. Per això considerem imprescindible treballar de manera rigorosa en la nova aplicació de la concessió i que s'informi al ple del seu estat i dels terminis previstos per garantir una planificació coherent i evitar en el futur la necessitat de modificacions puntuals continuades.
I des d'Activem Olot, Jordi Rubió ha dit que si l'ampliació del servei ha de permetre una millora en la neteja de la ciutat, val la pena apostar-hi.
El model que volen vostès per la ciutat, per tant, en aquest sentit, amb això no votaríem a favor, però com que és ampliar el contracte que tenim ara amb tot el que ha dit vostè, com per exemple també amb ampliar freqüències, no? En llocs on passa més gent i on s'embrun més, doncs poder netejar més, com és per exemple l'Avinguda de Sant Jordi, o com és el centre, o com és altres llocs de la ciutat que també s'embruten. Per tant, en aquest sentit, nosaltres hi votarem a favor.
El regidor de Medi Ambient, Isaac Cribillers, ha dit que la millora del servei ha de poder cobrir les necessitats que comporta el creixement de la ciutat.
El contracte, doncs, té les seves limitacions legals i econòmiques i són passes complicades sempre, però totes aquestes accions que he anat explicant i l'aportació d'aquests fons per dotar-les, doncs ens han d'ajudar a adaptar-nos també al creixement de la ciutat que es va donant i que tots en som conscients en població i en urbanització, com bé tots sabem.
L'Ajuntament també ha aprovat la modificació dels preus del servei, que puja 2.700.000 euros, dels quals més d'un milió i mig va adreçat a la recollida domèstica i 1.200.000 a la neteja viària. Hi ha donat suport Junts, Esquerra, PSC, Vox i Activem Olot, mentre que la CUP hi ha votat en contra.
També al llarg del ple, Junts, Esquerra i PSC han reclamat serveis directes de busos entre Olot i Girona i entre Olot i Barcelona. Els tres partits han impulsat una moció que s'ha aprovat precisament en el ple d'aquest dijous. Expliquen que al ser la cinquena ciutat més gran de la demarcació i no tenir altres alternatives de transport públic, hauria d'implicar l'aposta per línies directes entre la capital garrotxina i la de la demarcació especialment.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Després de conèixer l'ampliació dels serveis de busos entre Olot i Girona i també entre Olot i Barcelona, tres dels partits representats a l'Ajuntament d'Olot han impulsat una moció en el marc del ple d'aquest dijous. Junts, Esquerra i PSC reclamen línies directes, ja que consideren que Olot és suficientment gran per tenir una via de transport públic a través del bus, degut a que no disposa de cap altra alternativa. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, detalla que no és compatible que hi hagi una línia entre Olot i Girona que tingui una durada de més d'una hora.
Té aturada a d'altres dos municipis abans d'arribar a Girona, el que torna amb un servei, al nostre entendre, poc competitiu amb el vehicle privat, ja que estem parlant d'un viatge de Girona, que amb vehicle privat podríem fer en l'entorn de 45-50 minuts. Doncs estem parlant d'un servei d'autobús que entre una hora i quart i una hora i mitja, doncs és el que pot tardar aquest servei si va fent les aturades que corresponen a aquests altres municipis, no?
Segons Esquerra Olot, el servei tampoc compleix el necessari per la ciutat i no ajuda que la població opti pel transport públic abans que per al vehicle privat. La regidora d'Esquerra a Olot és Susana Pagès.
Demanem també que n'hi hagin de directes, que facilitin, que facin un millor servei, que facin que els usuaris puguin escollir el transport públic i que no hagin d'escollir al final si fer una opció més sostenible o una opció competitiva, perquè, clar, quan estem pràcticament duplicant algun trajecte a la duració, el que fem és que no sigui competitiu.
Un dels també partits que ha insistit més en l'ampliació de línies de bus que connectin Olot amb Girona i Barcelona ha estat el PSC Olot. Un dels seus regidors, Jaume Mir, remarca que s'ha de fer una oferta atractiva.
Hem de fer una oferta prou atractiva, doncs, perquè la gent, doncs, consideri el transport públic com una eina molt útil per anar a Girona i per anar a Barcelona. Tant hem de millorar, per tant, tant les freqüències com el temps, com els preus. Jo crec que estem en aquesta línia, no?
La moció per la creació de més línies directes de bus entre Olot i Girona i Olot i Barcelona, amb una millora contínua, ha estat aprovada en el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental. i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. El PSC d'Olot acusa l'equip de govern de no aprofitar unes ajudes per començar a tirar endavant la zona de baixes emissions a la ciutat. Lamenten que no tirin endavant la mesura i més encara que ho barregin amb el projecte de la variant, tot referint-se a les declaracions de fa uns dies de l'alcalde d'Olot de no voler sentir a parlar de la zona de baixes emissions fins que la variant no sigui una realitat. Informa Gerard Puigdemont.
El PSC d'Olot critica l'equip de govern i l'alcalde d'Olot per no implementar la zona de baixes emissions a la ciutat, en parla Albert Bremont.
Pensem que la zona de baixes emissions s'ha de posar en marxa, independentment del que pugui passar a la variant, per dos raons ben simples, i és que Olot no pot tirar enrere amb els temes de millora ambiental, i segona, perquè hi ha un compromís que l'Ajuntament ha adquirit amb fons europeus de que aniria avançant en aquest sentit.
Segons els socialistes, l'Ajuntament d'Olot ja ha deixat passar oportunitats per començar a tirar endavant la mesura de forma subvencionada i anar estudiant l'àmbit on aplicar-ho.
Ja hem fet un pas enrere, previ a tot això, que ha sigut que hi ha hagut la possibilitat d'obtenir una ajuda per redactar un projecte de baixes emissions. Per tant, el primer que cal fer és estudiar-s'ho. Això l'Ajuntament d'Olot no hi ha renunciat, tot i que era totalment subvencionat.
I lamenta, diu, que l'alcalde barregi la zona de baixes emissions amb la variant, referint-se a les declaracions de fa uns dies, en les que Agustí Arbós assegurava no voler sentir parlar de la zona de baixes emissions fins que la variant no estigui construïda.
Lligar-ho amb la variant ens sembla un mal negoci, perquè, o una mala gestió, perquè tothom sap que això ha estat un projecte que ha estat encallat durant 15 anys i que és una aposta personal i general del govern de la Generalitat, de Salvador Illa.
Els socialistes confien que els terminis de construcció de la nova via es compleixin i que l'any que ve el tema avanci encara més.
A Castellfollit de la Roca està previst que aquest 2026 comencin ja les obres d'urbanització del nou carrer d'entrada al barri vell. En les darreres setmanes s'ha completat l'enderroc del Museu de l'Embotit i ara l'Ajuntament iniciarà la urbanització del nou carrer. Es tracta d'una demanda històrica dels veïns que fins ara no ha pogut ser una realitat després que l'actual equip de govern hagi pogut recuperar-se de la situació de deute que tenia el consistori. Té un cost de 300.000 euros i el mateix ajuntament només en pagarà 20.000.
Des de fa unes setmanes, l'aspecte habitual del carrer principal de Castellfollit de la Roca ha canviat. Després d'anys de demanda per part dels veïns, el poble cada cop està més a prop de veure un nou carrer d'accés al barri vell, un cop completat l'enderroc del Museu de l'Embotit. Miquel Reverter és l'alcalde de Castellfollit de la Roca.
Degut a la bona situació o la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament de Castellfollit, vàrem poder adquirir el Museu de l'Embotit i amb l'ajuda de la Diputació de moment hem pogut fer aquest enderroc i estabilització. Ara és un carrer no, diguéssim, és un pas on caminant hi pots passar amunt i avall, està, diguéssim, amb cotxe, evidentment, no, però caminant sí que es pot passar, vull dir, entra més llum, jo penso que és una molt bona obra, i el futur més immediat és que aquest any 26, començar a fer el carrer, de la urbanització del carrer.
Aquest nou carrer era un dels objectius de mandat de l'equip de govern. De fet, l'Ajuntament preveu avançar els diners que la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis, els han de donar l'any 2027.
El que farà l'Ajuntament de Castellfollit és avançar aquesta obra, avançar-la l'any 26, sabent que, diguéssim, a l'any 27, això té un cost de 300.000 euros, dels quals 280.000 serà finançat per la Generalitat. L'únic que fa l'Ajuntament de Castellfollit l'any 26 és demanar un préstec de 300.000 euros perquè sap que ja l'any 27 la Generalitat li reemborsarà aquests diners, diguéssim, un cop feta l'actuació. Per tant, diguéssim que l'aportació final de l'Ajuntament està sobre uns 20.000 euros. Per tant, jo penso que 20.000 euros per fer un carrer d'aquesta envergadura, d'aquesta dimensió, ja podem estar contents, no?
Calculen que les obres poden durar uns 6 mesos des del moment que comencin i que a principis del 2027 el nou carrer ha de ser una realitat.
Ha valgut la pena tant d'esforç durant molts anys per poder arribar a una situació econòmica que ens ho pogués permetre i després per fer una inversió necessària. per fer una inversió que realment fos útil per, pels veïns i veïnes de Castellfollit.
I és que es tracta d'una obra més que necessària per poder fer obres de millora al fins ara únic carrer d'entrada i sortida del barri vell. Per aquest 2026, l'Ajuntament ha aprovat un pressupost d'€1.500.000 i gairebé una quarta part dels diners aniran per fer aquest nou carrer.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, parlem d'Olot, el millor regal de Nadal, la campanya per potenciar el comerç local que ha engegat l'Ajuntament d'Olot durant aquestes festes nadalenques. La iniciativa vol animar la ciutadania a fer les compres de Nadal i Reis als establiments locals i posar en valor el paper clau que tenen aquests sectors en la vida social i econòmica de la ciutat. La campanya també inclou més de 5.800 euros en premis i val regal. Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot impulsa un any més la campanya Olot, el millor regal de Nadal, amb l'objectiu de potenciar el comerç de proximitat i el sector de la restauració durant la campanya nadalenca. La iniciativa vol posar en valor el paper clau d'aquests sectors en la vida social i econòmica de la ciutat i anima la ciutadania a fer les compres de Nadal i Reis als establiments locals. La campanya, que va néixer durant la pandèmia de la Covid, es consolida un any més coincidint amb uns dies claus pel comerç local. En parla Gemma Canalies, regidora de Comerç, Turisme i Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament d'Olot.
Fomentant sobretot que són uns moments claus per tots els sectors econòmics i és el fet de quan s'aposta sobretot per aquest comerç de proximitat, s'aposta per la qualitat, s'aposta per aquesta proximitat i també és una aposta important per al present i per al futur de la nostra ciutat.
Per facilitar les compres durant aquests dies, tot el sector comercial d'Olot té permís per obrir tant dissabte com diumenge en plena efervescència de l'activitat nadalenca.
Sortim des d'una fira del Pessebre en el qual hem tingut una molt bona afluència de públic, tant de públic local que ha decidit fer les seves compres a la ciutat com també de públic visitant que decideix fer les seves compres a la ciutat. Llavors ara en aquest moment també tenim que tots el sector comercial tenen permís d'obertura, per tant obren tant dissabtes com diumenge per facilitar sobretot aquestes primeres compres de Nadal que són els punts més claus i importants de l'any.
La campanya també inclou diversos premis i regals abans del Tió i Reis. En total es repartiran 5.850 euros en vals regals i obsequis a través dels sortejos i promocions impulsats per l'ACO, la Plaça Mercat i el Garrotxa a prop, situant Olot com una de les ciutats amb més incentius comercials durant aquestes festes de Nadal.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres amb la Unió Esportiva Olot, que vol tancar l'any amb victòria. Els 3 punts suposarien una injecció de moral i la primera victòria com a visitants. El rival, el València Mestalla, arriba amb bona dinàmica i té l'oportunitat de sortir del descens. L'Olot obrirà la jornada aquest dissabte a les 12 del migdia. Com sempre, el partit es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
La Unió Esportiva Olot visitarà el camp del València Mestalla aquest dissabte en últim partit del 2025. De fet, serà l'últim duel com a visitant de la primera volta amb l'objectiu d'aconseguir sumar els primers 3 punts lluny de la Garrotxa. Olot arriba després d'un empat a casa davant el Reus, tot i les nombroses ocasions de les quals va gaudir. Una victòria al camp del València Mestalla seria un cop sobre la taula per agafar aire amb la zona baixa de la classificació, ho explica el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
Bé, sí, estan en una dinàmica positiva, han sortit allà, bueno, d'allà sota on acumulaven derrotes i no traien bons resultats. Últimament sí que estan traient bons resultats, crec que han estat una mica més acertats de cada porteria del que estaven al principi. És un equip que agrada molt transitar, que et corre molt bé a les esquenes, sobretot quan recupera pilota, li agrada tenir espais i, bueno, típic filial amb jugadors joves, dinàmics, verticals, molt tècnics i això hem de ser capaços de contrarrestar-ho.
El filial del València es troba en zona de descens, a 4 punts de l'Olot, però amb un partit menys, ja que la setmana passada no va viatjar al camp del Barça Atlètic per les inclemències meteorològiques a la Comunitat Valenciana. Els locals venen de 7 punts de 9 amb l'Atlètic Lleida i el Girona B com a locals i l'empat al camp del filial Perico. Vidal analitza el partit d'aquest dissabte.
Podria ser unes característiques similars i bé, a casa seva són perillosos, nosaltres ens costa sumar fora i estem treballant per trencar aquesta dinàmica, encara que sigui l'últim desplaçament abans d'acabar l'any, encara que sigui l'últim, doncs hem d'aconseguir trencar-la i poder sumar els 3 punts.
El partit es jugarà aquest dissabte a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva del València. Olot no tindrà disponible per aquest cap de setmana a Martí Puigvert i Marc Fuentes per lesió i a Joel Arumí, que és baixa per acumulació de targetes. Es podrà seguir el partit en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans en l'última retransmissió de l'any.
Canviem les botes de futbol per als quecs per parlar de la tercera edició de la Sant Silvestre Sant Jaume de Llierca, que arriba amb diverses novetats. Una d'elles serà el mitjó perdut i els dos recorreguts de 4 i 8 quilòmetres. Des de l'organització esperen poder arribar a més de 150 participants. La cursa es durà a terme aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda.
Sant Jaume de Llierca tornarà a tenir una marxa Sant Silvestre diferent de les altres. El més normal és que es faci l'últim dia de l'any, però Sant Jaume ho faran aquest dissabte. Enguany serà la tercera edició que des de l'escola del municipi l'entitat dels Estellats organitzaran una nova edició amb l'objectiu d'arribar als 150 participants. La cursa sortirà des de l'antic centre cívic i tindrà dos recorreguts, un de 4 quilòmetres, que passarà per al nucli urbà, i l'altre de 8 quilòmetres, que serà per muntanya, i es necessitarà obligatòriament l'ús de frontal. Un dels organitzadors i professor de l'escola a les Comes, Jordi Usteng, explica els dos recorreguts d'aquesta edició.
Sí que tenim aquest any el recorregut un any més de 8 quilòmetres, que és el de muntanya, i aquest ja comencem a pujar a Santa Magdalena, comencem a passar per Corriols de muntanya... La cosa es complica una mica.
Home, sí, és ja... Sí, sí.
Passes pel mig del poble, també, però de seguida t'enfiles cap a muntanya i aquest any tenim un recorregut bastant tècnic.
Enguany hi haurà la novetat del mitjó perdut. Es tracta d'un joc que consisteix en el fet que hi haurà un mitjó en algun tram del recorregut i qui retorni. Amb aquesta peça de roba tindrà un obsequi a part. Un dels organitzadors i membre dels Estellats, Joan Soler, explica que l'objectiu principal de la prova és vincular al màxim la marxa amb els alumnes.
A la fi, es tracta de que els projectes que organitzen des de l'escola, els implicats número 1 siguin els propis nens i nenes. I ells, al cap i de fi, han de fer totes aquelles tasques que fan les associacions, les organitzacions, quan volen organitzar una cursa. Han de batejar-la, han de preparar des del minut zero quins seran els recorreguts, quin serà la logística que es mourà, i després estem la resta d'associacions per donar-los aquest cop de mà, la part més física i la part de treball, la part que potser representa més perillositat com obrir camins, però sobretot l'objectiu principal, no perdent el de vista, és que siguin els alumnes els que organitzen aquesta prova.
La Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca comptarà amb taquilla inversa, on els diners aniran destinats al fet que l'alumnat del centre pugui fer tallers esportius. Des de l'organització remarquen que un cop acabada la cursa hi haurà taller de manualitats i pintura a càrrec de l'AFA de Sant Jaume i xocolatada i música a càrrec del Club Futbol Sant Jaume.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Arriba, com sempre, el moment de la contraportada per tancar aquest informatiu de divendres, on avui parlem dels Pastorets dels Catòlics, que amb gairebé 150 anys d'història mantenen el relleu generacional. Aquest any l'obra es farà a partir de les 6 de la tarda, en 3 dies diferents de desembre, al Centre dels Catòlics. El director de l'obra destaca tota la trajectòria i el llegat que han heredat. A més, assegura que ells no són ningú per deixar que es perdi aquesta tradició típica de les festes de Nadal. Ens explica en Néstor Carvajal.
La contraportada.
El 21 de desembre i també el 27 i 28, els Pastorets dels Catòlics faran les representacions d'enguany a les 6 de la tarda. Una obra de teatre traduïda del castellà i que s'ha fet durant gairebé 150 anys al Centre dels Catòlics. El director de l'obra, Pere Matabosc, destaca el factor social que té.
Podríem equiparar-la, per exemple, a una passió, no? Tot i que tenim molt per aprendre dels que fan passions cap a Esparreguera i aquests, ja només a nivell d'escenaris, a nivell de muntatge i tot plegat. Però sí que el Pastorets mou molta gent de molta diferent edat. Encara tenim algun pare que a última hora se'n recorda i porta el seu nen perquè el vestim d'Àngela del Pastor, que queda per allà, i que de tant en tant ens surt saludant per escena, però en forma part també una mica de l'essència dels pastorets, no?
Matabosca explica que hi ha prop de 50 actors per a tota l'obra i que hi ha escenes que a la vegada s'arriba a tenir fins a 30 persones dalt l'escenari. A més, ressalta la importància de transmetre aquesta tradició i mantenir el relleu generacional.
Hi ha gent que comporta 10-15 anys fent un mateix personatge, a vegades diu, o per la situació que sigui, o perquè se'n va estudiar, se'n va treballar fora, o per els motius que siguin, que no pot continuar, hem de tenir aquest relleu generacional per poder anar mantenint l'essència dels pastorets. Si farà 150 anys que els fem, nosaltres no som ningú per perdre'ls. És una herència que hem rebut i que hem de mirar de transmetre.
El director insisteix que els pastorets s'han d'anar a veure almenys un cop a la vida per conèixer-los.
Amb els pastorets dels catòlics, tradició de Nadal a casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 19 de desembre de 2025. Més actualitat a partir de les 3, com sempre, a l'antena de Radio Lot i minut a minut a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Radio Lot. Gràcies un dia més per estar a l'altra banda i per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Lot.